Bon dia. Mossos d'Esquadra i Consell Comarcal de la Garrotxa augmenten les mesures de seguretat per acabar amb els robatoris a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Confirmo que hi ha un percentatge molt alt de possibilitats de tenir línies d'investigació que ens ajudin. Per exemple, les càmeres ubicades al municipi d'Olot, a la ciutat d'Olot, ens han ajudat moltíssimes vegades a resoldre, com a mínim identificar persones i vehicles que ens han produït un fet delictiu, bé a Olot o fora de la comarca, i això ens ha ajudat per la investigació, per una posterior detenció.
És el cap dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Garrotxa, Blai Ortiz, en una extensa entrevista als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot. En dues setmanes entraran en funcionament les càmeres de seguretat instal·lades a les entrades i sortides dels municipis. Seran capaces de llegir matrícules sospitoses i facilitaran la feina als Mossos d'Esquadra, com ara escoltàvem. Els agents asseguren tenir problemes per cobrir una comarca tan disseminada com és el cas de la Garrotxa. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 9 de novembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Les zones cimentades augmenten el risc d'inundació, ho remarca el meteoròleg Lluís Mi Pérez en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. Explica que l'alt nombre de zones on es construeix, com poden ser els mateixos polígons industrials, no afavoreixen a unes condicions favorables. L'accés a Santa Margarida possiblement no estarà obert del tot encara per aquest cap de setmana. Ho va assegurar el director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa aquest dijous a Ràdio Olot i Olot Televisió, Xavi Puig. L'accés a Santa Margarida possiblement no estarà obert del tot encara per aquest cap de setmana. Ho ha assegurat el director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa aquest dijous a Ràdio Olot i Olot Televisió. En successos, un home s'enfronta a 14 anys de presó per violar una menor a Olot. El fiscal sosté que la va immobilitzar i en va abusar durant una estada a casa d'una familiar ara fa 5 anys. La Junta de Supervisors de San Francisco, l'equivalent a un ple municipal, ha aprovat unànimament una moció per homenatjar Maria Branyes, la persona més gran del món en vida, que actualment encara resideix a la residència d'Altura d'Olot. El Consell Comarcal de la Garrotxa referma a favor del sistema de recollida selectiva amb contenidors tancats. El president de l'ENS, Santi Reixac, diu que el sistema actual de recollida de deixalles és l'adequat. També parlarem de Lluèrnia, que estira tots els sectors. A banda del foc, una part essencial de Lluèrnia és la col·laboració d'entitats i associacions i també dels més petits, amb la participació de pràcticament totes les escoles i instituts de la comarca. Precisament hi haurà afectacions al trànsit degut al Festival Lluèrnia. Estarà prohibit aparcar l'Eixample a Malagrida. Aquest cap de setmana s'hi celebra Lluèrnia i durant els dies del festival només s'hi podran accedir els residents. Nit d'estrena a Olot Televisió, la televisió de la Garrotxa, arriba al seu 25è aniversari i per celebrar-ho ha preparat un programa especial per recordar els programes i presentadors que han passat per la pantalla. En esports parlarem de l'hoquei Olot, que també vol guanyar lluny de la Josep Jou. Els olotins visiten la pista del Sant Feliu de Codines aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre. També parlarem de futbol, perquè el Club Futbol Les Preses busca conquerir la Lliga Amateur de Futbol 7 per quart any consecutiu. Les jugadores reconeixen que aquest curs no serà tan fàcil perquè la competència ha augmentat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Junts i PSOE tanquen un acord per a la investidura. Obrim el focus. Un acord entre Junts i PSOE que inclou, entre altres, l'amnistia i casos de Laufer. L'acord entre Junts i el PSOE preveu una llei d'amnistia que inclogui els ciutadans irresponsables encausats per la consulta del 2014 i el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i que abans o després hagin estat objecte de decisions o processos judicials vinculants. El president del Consell General del Poder Judicial, per la seva banda, es desmarca de la declaració contra l'amnistia perquè és prematura. Vicente Guilarte diu que seria desitjable que el Congrés o el Senat demanin l'opinió del Consell General del Poder Judicial sobre la futura llei d'amnistia. Estrasburg avala la sentència contra Hasél i diu que no es pot considerar desproporcionada. El raper va ser condemnat 2 anys de presó per alentiment del terrorisme i injúries a la corona i a les institucions de l'Estat. El port de Barcelona ja connecta en tren amb França, però el camió encara el domina el transport. A Catalunya, la majoria de transports de contenidors cap a Europa es fan per carretera perquè falten infraestructures ferroviàries i el corredor mediterrani presenta un retard crònic. Acaben 118 dies de vaga dels actors de Hollywood que arriben a un acord pel nou conveni. El conveni millora els salaris, estableix la participació en els beneficis pel consum en streaming i protegeix els actors davant la intel·ligència artificial. I Nintendo anuncia una nova pel·lícula, The Legend of Zelda, arribarà a la gran pantalla. Shigeru Miyamoto i Abby Arad sonaran els protagonistes i productors de la pel·lícula d'acció real d'una de les sagues més famoses de la companyia japonesa.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps canviarà, però sembla que no deixarà gaire pluja. Núvols abundants ja al matí, arriba un front molt matiner i cap al migdia anirà marxant. Per tant, a la tarda hi pot haver clarianes i si repeteix alguna gotellada o algun xàfec seria poca cosa. Matí tapat, ennuvolat, alguna gota, algun plogim, sembla que molt poca pluja. Just mullar el terra, a comarques interiors, a la costa molt poca aigua i com a molt al Pirineu poden arribar els 3, 4, 5 litres per metre quadrat. Nevarà poquet cap als 1.800, 2.000 metres i les temperatures que a aquesta hora ja més altes perquè amb el cel tapat de matinada doncs va baixar ràpid a mitjanit però després ha anat pujant lentament i per tant no farà tanta glaçada com ahir. Destaquem que de dia doncs, la temperatura pot quedar una mica curta, però també puja lleugerament amb aquesta mica de vent de sud-sud-oest. Al matí doncs, la temperatura pot ser una mica suau, però vaja, la veritat és que no farà calor. Màximes la majoria, novament, entre els 15 i els 18 o 20 graus cap a la costa. Aquest front d'avui durarà ben poc, perquè demà i demà passat torna el sol, la temperatura baixa lleugerament de nit, no tan freda com els últims dies, i de dia anirà pujant la temperatura divendres i el cap de setmana. De fet, el cap de setmana podran ser 6 o 7 graus més altes. Les matinades de divendres i dissabte hi haurà boira baixa a moltes valls interiors.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 9 de novembre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant dels Mossos d'Esquadra i Consell Comarcal, que augmenten les mesures de seguretat per acabar amb els robatoris a la Garrotxa. En 2 setmanes entraran en funcionament les càmeres de seguretat instal·lades a les entrades i sortides dels municipis. Seran capaces de llegir matrícules sospitoses i facilitaran la feina als cossos de Mossos d'Esquadra. Els agents asseguren tenir problemes per cobrir una comarca tan disseminada com la Garrotxa. Ens dona més detalls en Pere Obac.
D'aquí a 15 dies, la Garrotxa tindrà totalment operatives una sèrie de càmeres de seguretat per actuar contra els episodis de robatoris que s'estan patint des del canvi d'hora. Aquest era un reclam de molts alcaldes de la comarca des de fa temps, però demores amb les contractacions no han fet possible que el projecte es completés fins ara. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Santi Reixac.
Per fi doncs, podem dir ara que totes estan ja col·locades, i jo el que porta doncs, és, jo crec que és un tema de seguretat pels nostres municipis, no? Perquè aquestes càmeres van connectades directament, aniran connectades directament a Mossos d'Esquadra i ells doncs, els hi va molt bé perquè quan hi ha alguna matrícula que tenen sospitosa alguna cosa els avisa i els hi surt una alarma que conforme aquest cotxe ha entrat a la comarca o ha sortit, no?
Les càmeres de seguretat estaran connectades als Mossos d'Esquadra i tindran la capacitat de detectar matrícules sospitoses. El cap de la comissaria dels Mossos a la comarca és Blai Ortiz.
Confirmo que hi ha un percentatge molt alt de possibilitats de tenir línies d'investigació que ens ajudin. Per exemple, les càmeres ubicades al municipi d'Olot, a la ciutat d'Olot, ens han ajudat moltíssimes vegades a resoldre, com a mínim identificar persones i vehicles que ens han produït un fet delictiu, bé a Olot o fora de la comarca, i això ens ha ajudat per la investigació, per una posterior detenció.
El cert és que la Garrotxa és una comarca amb molts nuclis de població disseminats i això atrau els lladres mentre fa que sigui més difícil pels Mossos d'Esquadra el fet de poder cobrir una extensió de terreny tan gran com la que representa la Garrotxa.
Bàsicament el que fan és controlar algunes cases que estiguin en llocs propers a descampats o boscos en el que pugui facilitar, doncs bé, vigilar que si hi ha moviments a les cases des de les fosques o bé en el cas de que vinguin a les persones que hi viuen o una altra persona puguin fugir directament i amagar-se ràpidament.
Hi haurà càmeres a la Vall de Bianya, Maià de Montcal, Besalú, Les Preses, Les Planes d'Hostoles, Sant Joan les Fonts i Sant Jaume de Llierca. Reixac assegura que amb la instal·lació d'aquests dispositius copsaran bona part de la comarca. A més, municipis que en el seu moment no es van adherir al projecte ho estan fent ara.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. El Consell Comarcal de la Garrotxa referma a favor del sistema de recollida selectiva amb contenidors tancats. El president de l'ENS, Santi Reixac, diu que el sistema actual de la recollida de deixalles és l'adequat. Referent a les declaracions de l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, exigint un sistema de residus per tothom, Reixac diu que qui ha de prendre decisions en aquest sentit és l'Ajuntament d'Olot i escollir el millor model possible segons les seves necessitats.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
El model de recollida selectiva de deixalles a la Garrotxa està en gran part monopolitzat per al sistema de contenidors tancats. És una decisió que, segons el Consell Comarcal de la Garrotxa, es va decidir en el marc del Consell d'Alcaldes i que ha donat un gran resultat des de la seva implementació. Per contra, alcaldes de la comarca, com Lluís Guinó, no creuen en el sistema i, en el cas de Besalú, s'aposta pel model de porta a porta. Segons Guinó, ha doblat els números en reciclatge des de que funcionen a través d'aquest sistema. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa, però es refermen amb el sistema de contenidors tancats. Ho explica el mateix president de l'ENS, Santi Reixac.
En ciutats com Olot són ells que ho han d'apinar. A nivell de comarca, el Consell d'Alcaldes va decidir per un tipus de recollida de deixalles en contenidors tancats i així és això el que estem fent. No puc dir res més amb això, no? Nosaltres aquí n'estem contents de la manera que funciona, perquè al tenir municipis molt disseminats, doncs és la manera que ens funciona més bé. I de veritat, doncs, que hi hem conegut molt i s'està augmentant molt, doncs, el reciclatge, que és el que convé.
Actualment a la Garrotxa, tots els municipis menys Besalú i Olot aposten pel model de recollida selectiva a través de contenidors tancats. La capital garrotxina és ara mateix l'únic municipi on no se segueix cap model concret de recollida selectiva i es té la previsió, però, que pugui ser una realitat de cares a l'any 2025. L'accés al volcà Santa Margarida possiblement no estarà obert del tot encara per aquest cap de setmana. Ho ha assegurat el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa aquest dijous a Ràdio Olot i Olot Televisió. Xavier Puig assegura que encara hi ha arbrat caigut i penjat en algunes zones boscoses i que està sent difícil en retirar-los. Diu que ara farà falta maquinària més pesant per poder-los treure. Gerard Puigdemont.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se del fort episodi de vents que va afectar la zona a finals de la setmana passada. Els accessos a la Fageda ja han recuperat la normalitat i l'itinerari Joan Maragall ja torna a estar obert, però la zona que segueix tancada és la d'accés al volcà Santa Margarida, i és que encara hi queden arbres caiguts i penjats, i des del parc diuen que està sent difícil poder-los enretirar. En parla el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig.
Hi ha hagut més dificultats de les que preveiem, perquè la situació de l'arbrat que queda per treure està en una situació complicada i es necessita maquinària més enllà d'anar amb un xerrac. i per tant avui estan treballant, esperem que entre avui i demà puguem informar de l'estat, però no és completament segur que es pugui reobrir de cara al cap de setmana.
A les portes d'un nou cap de setmana de tardor i de gran afluència de visitants a la nostra comarca per a visitar indrets com la Fageda i els entorns, des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa demanen a la gent que s'informi abans de venir i que estiguin atents a les restriccions. Esperen que en els propers dies el parc pugui tornar del tot a la...
Un apunt de successos, un home s'enfronta a 14 anys de presó per violar una menor a Olot. El fiscal sosté que la va immobilitzar i en va abusar durant una estada a casa d'una familiar ara fa 5 anys. Segons recull l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, l'acusat residia en període de vacances d'aquella Setmana Santa a casa d'una tieta seva, juntament amb altres familiars entre els quals hi havia la víctima. La menor aleshores tenia 14 anys i l'acusat 25. Per tot plegat, l'acusació pública li demana 14 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a una menor amb accés carnal, la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres i de comunicar-s'hi per qualsevol via i llibertat vigilada durant 9 anys i que l'indemnitzi amb 7.000 euros. A més, tenint en compte que l'acusat no té nacionalitat espanyola, sol·licita que un cop hagi complert dues terceres parts de la pena, se l'expulsi durant 10 anys del país. La defensa, en canvi, nega els fets i en demana l'absolució. El judici s'havia de fer a l'Audiència de Girona aquest dimecres, però s'ha suspès fins al juny perquè faltava un testimoni clau per a les parts. Les zones cimentades augmenten el risc d'inundació. Ho remarca el meteoròleg Lluís Mi Pérez en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. Explica que l'alt nombre de zones on es construeix, com poden ser els mateixos polígons industrials, no afavoreixen a unes condicions favorables davant una inundació. També diu que no tot es pot quedar amb el simple fet de crear plans, sinó que també s'han de crear entorns amb bones condicions per evitar possibles danys.
L'informatiu del migdia.
Les inundacions en diverses zones de Catalunya han estat d'estricta actualitat en els darrers temps. Molts dels ajuntaments i municipis han actualitzat els seus plans d'inundacions i s'han preparat en cas de possibles danys en zones urbanes. Tot i així, des del sector dels meteoròlegs es reclama que es tinguin en vigor i, sobretot, es puguin aplicar. Ho explica Lluís Mi Pérez en una entrevista a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Diu que el principal és que no s'augmentin les zones cimentades que provoquen un major risc i, alhora, es tinguin clares les zones a on actuar.
Serveix de poc tenir un pla d'inundació que digui a tal centre logístic o a tal polígon industrial que està molt a prop del riu, tenim una possibilitat molt gran que es pugui inundar, o de poc serveix que hi hagi una zona d'una ciutat, imaginem Olot o Sant Joan les Fonts, o la que sigui de la Garrotxa, que digui que és una zona molt inundable si després s'acaba construint allà, s'acaben donant permisos d'obres per fer cases, d'obres per fer polígons industrials, no serveix de res.
Els plans d'inundació són una eina per saber quins passos s'han de seguir davant situacions on pugui perillar la seguretat de les persones i puguin haver-hi danys estructurals. Pérez diu que s'han de seguir uns punts per tal de saber què fer i també apostar per no construir més zones cimentades que les actuals.
Per tant, primer, s'ha de tenir un pla, s'ha de saber quina és l'àrea de casa nostra que es pot omplir d'aigua i que pot ser un perill, però sobretot, tenint en compte on està el perill, no construir-hi, perquè si no... Farem dues coses. Primer, anar en contra d'aquest pla i, segon, incrementar encara més el risc d'inundació perquè encara estarem afegint més formigó al territori i més formigó no és bo quan plou molt fort.
La majoria de pobles garrotxins tenen caducat el pla Inuncat en cas d'inundacions. Només Olot, Maià de Montcal, la Vall de Bianya i Castellfollit de la Roca compleixen amb la regla. A més, segons dades de la Generalitat sobre el pla Inuncat, fins a 8 municipis garrotxins tenen el document caducat des de fa més de 13 anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
La Junta de Supervisors de San Francisco, l'equivalent a un ple municipal, ha aprovat unànimament una moció per homenatjar a Maria Branyes, la persona més gran del món en vida. La garrotxina, que va néixer a la ciutat nord-americana el 4 de març de l'any 1907, és, segons la resolució, un exemple de com viure amb integritat, amor, humanitat i esperança en aquest moment tan crític de la història del planeta.
La resolució que s'ha aprovat la matinada d'aquest dimecres, hora catalana, ha declarat el 7 de novembre del 2023 com el dia dia, Maria Branyes, tant a la ciutat com al comtat de San Francisco. El president de la Junta, el demòcrata Aaron Peskin, ha llegit part de la moció on s'elogia formalment a la catalana. La moció també posa de manifest els estudis científics en marxa vinculats a ella, com el projecte Branyes, de l'impacte de la Covid en pacients de residències de gent gran, o bé la investigació liderada pel doctor Manel Esteller, que està estudiant el seu ADN per saber el secret de la seva longevitat i per descobrir per què el seu cos és més jove que la seva edat, en paraules de Peskin. El 17 de gener d'aquest any, Maria Branyes va esdevenir la persona més gran del món en vida. Es troba aproximadament a mig any d'entrar en el rànquing de les 10 persones més longeves de la història i a uns 5 anys i 9 mesos de Jean Calment, la persona més gran que mai ha existit de manera verificada per l'Associació Gerontology Research Group, que nodreix la llista dels rècords Guinness en longevitat. La iniciativa de la moció de San Francisco sorgeix del cineasta nord-americà Sam Green, que està fent un documental agafant testimonis de les persones que han estat les més velles del món, incloent Maria Branyes. De fet, fa uns mesos es va desplaçar a Olot, on va poder conèixer-la.
En matèria cultural, Lluèrnia estira tots els sectors. A banda del foc, una part essencial del Lluèrnia és la col·laboració d'entitats i associacions, i també dels més petits, amb la participació de pràcticament totes les escoles i instituts de la comarca. Enguany també compten amb la incorporació de l'Escola d'Adults d'Olot. En aquesta edició, les seves instal·lacions estaran situades al Parc Nou i tenen la poesia i les oques com a grans protagonistes. Natàlia Moreno.
Si hi ha una instal·lació del Lluèrnia que genera expectació tant a petits com a grans, són els projectes de les escoles i instituts de la comarca. Enguany s'ha pensat en una instal·lació participativa, és a dir, que tots els alumnes fan una part de les seves respectives instal·lacions i passa mans els uns als altres. En total hi han participat 18 centres d'infantil i primària i 9 de secundària. Ho explica Marta Umatell, membre de l'equip de coordinació de les escoles i instituts de Lluèrnia.
Una mica l'objectiu és que les escoles i també els centres de secundària puguin treballar individualment per grup classe i després, a més, doncs, totes les escoles juntes o tots els instituts. D'aquesta manera, aquesta part individual esdevé col·lectiva i esdevé també un gran format. De manera que el part individual o allò que s'ha fet específicament es dilueix, però canvia, pot canviar el paisatge o canvia l'estructura aquella inicial a l'hora de compartir-ho amb la resta d'alumnes o la resta de companys.
Si ens centrem en els projectes, pel que fa a les escoles de primària, els alumnes han treballat amb la instal·lació Un batec de silenci, un projecte que evoca la poesia i els haikus de Miquel Martí i Pol, que just aquest cap de setmana fa 20 anys de la seva mort. A través de només tres formes geomètriques de paper, les han anat transformant fins a construir lletres i paraules que compondran després versos. Les lletres envoltaran el gran tronc de l'arbre del Parc Nou.
Ho pensarem a l'arbre del Parc Nou i ho pintarem, que ja ho estan fent.
Amb totes les escoles fem un trosset i així quan s'ajunti doncs serà una cosa més gran.
Jo trobo que si cada nen hagués fet una lletra no hagués quedat tan maco.
I no ens movem d'allà perquè els alumnes dels instituts de la comarca i l'escola d'adults també n'han estat treballant en una. L'han anomenat els ous d'or de les oques del Parc Nou. És una instal·lació de gran format on uns quants milers d'ous fets amb paper maixé i pintats de color daurat a l'interior com si fos una làmpara generen una nova atmosfera al parc.
Si es quedés a l'institut et sents com menys valorat el treball. En canvi, si surts, tothom pot veure el treball que hi ha darrere d'això i pot valorar més tot el treball col·lectiu que hi ha darrere.
Les dues instal·lacions situades al Parc Nou d'Olot es podran veure des d'aquest divendres a partir de que fosquegi. A més, enguany, els alumnes també podran ser partícips del muntatge i el desmuntatge de les instal·lacions.
Referent al Lluèrnia, estarà prohibit aparcar l'Eixample Malagrida durant aquest cap de setmana al marc del festival. Quan es faci fosc, però, el tancament serà total. Des de l'organització asseguren que s'han habilitat aparcaments perquè els visitants puguin gaudir d'un passeig per aquesta zona de la ciutat sense interferències.
A pocs dies perquè comenci el Lluèrnia, des de l'organització del festival, han volgut recordar les afectacions viàries que es produiran a causa d'aquest. Divendres i dissabte es podran trobar instal·lacions des de Can Vaireda fins al Parc Nou que convidaran a passejar i redescobrir aquest espai de la ciutat. Per fer tot això possible, però, no es podrà estacionar en els carrers de l'Eixample Malagrida i tampoc s'hi podrà circular. Tot i això, el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica que s'han habilitat zones d'estacionament en altres punts de la ciutat.
Hi ha un aparcament central a l'estació, la gent pot venir tranquil·lament passejant. És veritat que divendres tant l'escola de música com els pavellons principalment tenen la seva activitat i per tant els pares i els joves que l'utilitzen que ho tinguin en compte a l'hora d'organitzar-se, i potser també alguns trams, potser algú també pensin de portar també el mòbil per si hi ha una mica més de poca visibilitat.
El director artístic del Lluernia, Xavi Bayona, recomana ser a Olot l'abans possible per evitar que la ciutat es col·lapsi i assenyala el pont de Colom i l'entorn del pavelló municipal com els punts més conflictius del festival.
El pont està previst, hi ha dos sentits de circulació, que a més no es veuen les persones que es creuen d'un costat a l'altre. És tenir-ho en compte perquè si el trànsit és fluid vol dir que tampoc hauríem de fer gaire tap. Al punt del pavelló hi tenim aquesta brasa que es podrà menjar, que també és una novetat d'aquest any, o intentem des del festival també poder donar resposta a necessitats de menjar i que no hàgim de, o menys que puguem, alguna part dels visitants puguin menjar o puguin tenir un habituallament en el mig del festival.
El Festival Lluernia tindrà lloc aquest divendres i dissabte. Durant dos dies es podran veure un total de 27 instal·lacions entre les de llum i les de foc.
I abans dels esports parlem d'una nit d'estrena a Olot Televisió. La televisió de la Garrotxa arriba al seu 25è aniversari i per celebrar-ho ha preparat un programa especial per recordar els programes i presentadors que han passat per la pantalla. Presentat per Pere Farges, l'espai s'estrena amb un dels impulsors del projecte, el periodista Josep Puigbó.
Enguany es celebren els 25 anys del naixement d'Olot Televisió. És per això que des d'aquest dijous i els que venen, a partir de les 11 de la nit, s'emetrà un programa que pretén repassar la història d'un mitjà que ha format part de la vida de moltes persones de la comarca. El nou espai televisiu farà un salt enrere en el temps per recordar programes mítics i cares conegudes de fa 25 anys, però també d'avui. En parla Pere Farges, presentador del programa dels 25 anys Olot Televisió.
Clar, tot no hi serà en aquest programa, perquè seria impossible, perquè tampoc hi ha estat tot el material, no? Però bé, gran part de les coses més importants que s'han emès a la televisió sí que ho trobarem en aquest programa. La idea va sorgir d'aquesta manera, perquè nosaltres pensàvem que faria 25 anys una mica més tard, i ens vam adonar, ens va agafar el toro, per dir-ho així, no? I ens vam adonar que, ostres, no, si és aquest any. I per això hem volgut recopilar, ja t'ho dic, totes les coses més importants que han sortit per Olot Televisió al llarg de tot aquest temps, que és molt.
Diverses han estat les etapes que ha tingut Olot Televisió en aquestes més de dues dècades. Actualment el mitjà està sota el paraigües del grup de comunicació Corissa Media Group, que aposta per la informació de proximitat a la Garrotxa amb Olot Televisió, Ràdio Olot, Garrotxa Digital i la revista Viu, però també ho fa a mitjans del Ripollès i a la Cerdanya. Ho explica el CEO de Corissa Media Group, Jordi Martí.
Són mitjans de proximitat. El Catalunya, Espanya i món hi ha gent que el toca molt bé, hi ha gent que el toca molt bé, però toca també aquest món, el Catalunya, Espanya i món el toquen tan bé que no toquen el que passa al costat de casa. I aquí és on apareixem nosaltres. Ser l'única televisió de la Garrotxa no vol dir, fem-ho de qualsevol manera, vol dir fem-ho el millor possible.
Les remissions del programa dels 25 anys de la televisió es faran els dissabtes a 11:15 de la nit. En el programa d'aquest dijous, Pere Farges conversarà amb Josep Puigbó, un dels impulsors del mitjà.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant, com ja és habitual, d'hoquei patins, perquè l'hoquei Olot també vol guanyar lluny de la Josep Jou. Els últims visiten la pista del Sant Feliu aquest dissabte a 7:45 del vespre. Després de sumar 6 dels 9 punts possibles i tots en els partits jugats a Olot, els de Jordi García es volen treure l'espina de la derrota a Galícia fa 15 dies i començar a sumar fora de casa. Els de Sant Feliu de Codines només han sumat 3 punts en aquest inici, precisament a la seva pista. Per mirar amunt s'ha de guanyar lluny de casa. És la clara consigna que té l'hoquei Olot aquesta temporada si vol mirar més amunt que no pas a les posicions de descens durant aquest curs 2023-2024. Després de guanyar els dos partits disputats a la Josep Jou davant l'Ordes i l'escola Lubians, els olotins volen començar a sumar lluny de la Garrotxa. En el primer desplaçament del curs, derrota per la mínima a la pista del Dominicos Gallec, una espina que l'equip de Jordi García es vol treure. Ho haurà de fer, però, en una de les pistes més complicades del grup nord de la l'hoquei Lliga Plata, la del Sant Feliu de Codines. Una pista que es coneix bé el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, on hi va jugar unes quantes temporades. Remarca que és una pista molt complicada.
Sí, ho sé i ho he patit. No ho he patit, ho he disfrutat, perquè jo havia estat jugant allà i allà també és una pista com... Podria ser com la Josep Jou, molt més petita, però sí que és un fortí. I al final ells saben jugar molt bé la seva pista, és de les pistes més complicades per anar a jugar.
El Sant Feliu, rival de l'hoquei Olot aquest dissabte, només ha sumat 3 dels 9 punts possibles en aquest inici de Lliga. Ho va fer precisament a la seva pista, guanyant 4-0 al Tordera. En les dues sortides fora de Sant Feliu de Codines, el conjunt de Josep Parera no ha pogut sumar cap punt, ni a Sant Cugat ni a Vilafranca.
Segurament haurem de tornar a patir, haurem de tornar a fer coses bones per acabar guanyant el partit. Treballarem aquesta setmana i, per suposat, tenim 6 punts, de moment objectiu dels dos de casa guanyats, per tant ens anem a la pista a intentar sumar 3 punts més que ens anirien molt bé començar ja a sumar fora de casa.
El Sant Feliu Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló de Sant Feliu de Codines. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot. D'hoquei patins passem a parlar de futbol femení perquè el Club Futbol Les Preses busca conquerir la Lliga Amateur de Futbol 7 per quart any consecutiu. Les jugadores reconeixen que aquest curs no serà tan fàcil perquè la competència s'ha reforçat molt. Les presenques ja han encaixat una derrota en 4 partits, mentre que l'any passat només van perdre un sol enfrontament en tota la Lliga. El Montagut i l'Atlètic Olot també han pujat al nivell. Guillem Guardiola.
Repte majúscul aquesta temporada per al Club de Futbol Les Preses, que busca aixecar la quarta copa consecutiva de la Lliga Amateur de Futbol 7. Les presenques van aconseguir matemàticament el títol la passada campanya quan encara faltaven 3 jornades per acabar el campionat. Les coses no seran tan fàcils aquest any. La competència s'ha reforçat de valent per intentar capgirar les estadístiques de les garrotxines. Segons la jugadora Clara Ventura i la capitana Sandra Coromina, el nivell ha pujat molt.
Aquest any crec que serà complicat, el nivell de la Lliga ha pujat, llavors haurem de lluitar molt més que altres temporades.
Jo penso que tots els equips ara van a per nosaltres, portem 2-3 lligues consecutives guanyant i bueno, ens estem fent grans, som l'equip poder de més veteranes de la Lliga.
Una bona mostra de l'augment del nivell es va poder copsar en el derbi que les Preses i el Montagut van disputar fa pocs dies. Les presenques es van endur el partit per un ajustat 1-2 i van viure en pròpia persona la dificultat que suposarà lluitar pel títol aquesta temporada. L'Atlètic Olot, per la seva banda, ja ha guanyat el seu primer partit, mentre que l'any passat no va puntuar i el Montagut només ha encaixat una derrota més que les Preses. La jugadora del PEM, Anna Rovira, assegura que tot i ser un bloc molt nou, les ganes han crescut.
Exacte, el femení del PEM és un equip amateur i nosaltres el que volem és passar-ho bé. Aleshores, aquí hi ha gent que porta tota la vida jugant, que porta 30 anys jugant a futbol, però tenim gent que ha començat fa un mes o dos al principi de temporada. I això no distingim en minuts, no discriminem a ningú. El final és futbol femení, que tothom jugui i tothom s'ho passi superbé jugant.
La Lliga de Futbol Amateur torna aquest cap de setmana per als equips garrotxins. Les Preses visita el Vall del Ter, l'Atlètic Olot es desplaça fins a Flaçà i el Montagut juga al Camp del Mont-ras.
Tenim 6 punts, de moment objectiu dels dos de casa guanyats, per tant ens anem a la pista a intentar sumar 3 punts més que ens anirien molt bé començar ja a sumar fora de casa.
Ara toca guanyar fora de casa. Jordi García i l'hoquei Olot ho tenen clar. Lluny de la Josep Jou, també toca sumar els 3 punts. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, Club Hoquei Patí, Sant Feliu, hoquei Olot. En directe a Ràdio Olot des de Sant Feliu de Codines, a partir de les 7 de la tarda, amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patins se sent i es viu a Ràdio Olot.
Doncs així ho esperem, explicar una victòria de l'hoquei Olot fora de casa, en aquest cas des de les 7 mitja hora abans del partit a Sant Feliu de Codines, com sempre a la sintonia de Ràdio Olot. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 9 de novembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.